El centre esport de la Diputació de Barcelona, que té per objectiu la prevenció de consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles entre adolescents, va gestionar per primer cop l'any passat el tractament de nois amb addicció als jocs d'apostes en línia. Bàsicament, quan, si donem dades, el 90% dels casos d'ús problemàtics de videojocs pertany a nois. Són nois que estan enganxadíssims als videojocs. I després parlaríem d'un augment en pantalles, un augment de les addiccions a pantalles des del tractament d'ús problemàtic, diguem-ho així, de pantalles, que ha crescut tant en nois com en noies. En nois ha crescut un 10%, aproximadament, un 9%, i en noies, que no ha crescut gaire, però sí ha pujat un 1%. Clar, ara què entra? A part de les drogues i totes aquestes històries, entren els jocs d'apostes online, que és aquesta serp que es va colant i que realment ho fan molt bé per enganxar la penya. Ho fan realment bé. Però en parlem d'això, i en parlem d'això amb la Gemma García, que és psicòloga experta en conductes addictives i cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del Centre Espot. Gemma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
S'ha detectat llavors un augment de l'addicció dels joves als jocs en línia, a les apostes en línia?
Bé, comencem a observar que hi ha un augment de demanda, de tractament de joc d'apostes en línia, sobretot amb una edat, diguéssim, una miqueta ja més avançada, cap als 16-17 anys. Sí que és cert que veiem aquest petit increment, però tampoc hi ha una demanda molt, molt, molt gran. Suposo que una mica pel que tu comentaves, perquè aquest tipus d'aplicació ho fa molt bé i perquè és un tema com molt atractiu i fins que realment no té un impacte significatiu en la vida de la persona, doncs clar, moltes vegades no es demana, no?, un tractament, o no s'alerta de que realment hi ha un problema darrere. No?
I Gemma, suposo que això es detecta quan ja, no sé si dir que és massa tard, però ja quan estàs ficat fins al coll, no? Vull dir, els primeres passes, no sé si és fàcil de detectar aquestes coses.
Inicialment dona la sensació sempre de que és alguna cosa que tu controles, no? Una cosa important, per exemple, d'entendre o d'intentar treballar amb aquests aspectes són totes les distorsions cognitives, no? Més habituals que hi ha en el joc patològic. I d'entrada tu sempre penses que hi ha una il·lusió de control, no? Una sensació de que el resultat del joc depèn molt, no?, de la teva pròpia activitat i no tant de l'atzar, que pots tindre sort, no? Aquesta idea de que tu pots prediure o pots pensar que guanyaràs, i la sensació de que perdem poc, no? Perquè d'alguna manera dius, bueno, doncs estic ara apostant, perdo, però després guanyaré, o aquestes supersticions, no?, que tenim. Llavors, fins que realment això no impacta d'una forma significativa en la vida diària de la persona, doncs moltes vegades hi ha com aquesta sensació de que tu estàs controlant.
Quan parlem d'impacte significatiu en la vida, de quin impacte estem parlant, Gemma?
Estem parlant en qualsevol addicció, tant a substàncies com a addiccions comportamentals, sempre parlem que un element clau per poder dir que una persona és addicta o que té un problema és que realment aquesta activitat estigui impactant de forma significativa i al llarg d'un temps, no que sigui una cosa puntual, en les esferes de la vida diària de la persona. Què parlem d'aquestes esferes? Pues, per exemple, en tot el tema de les relacions, amb el tema, per exemple, de la son, de les tasques habituals que un fa cada dia, per exemple, també a nivell de l'alimentació, pèrdua d'altres activitats que tu feies habitualment i que per tu eren positives, amb el tema, per exemple, laboral, amb el tema escolar. És a dir, en totes aquelles àrees, no?, que habitualment impliquen la tasca de la nostra vida. No?
Quantes persones, més o menys, són ateses al centre per addicció als jocs en línia?
Aproximadament, Sí. No, hi ha un percentatge petit, perquè tu pensa que, mira, nosaltres, per exemple, amb dades del 2025, vam atendre, com tu has comentat, treballem tema de drogues i tema de pantalles, val? En total hem atès a 252 persones l'any passat. I d'aquestes, la major part són de drogues, val? I 85 persones ens hem atès per tema de pantalles. Dintre del tema de pantalles, habitualment el que més ens trobem és un ús problemàtic de les pantalles, val? Perquè a nivell, per exemple, d'etiqueta diagnòstica d'addicció només podem parlar o de trastorn de joc patològic o de trastorn de videojocs. Llavors, la nostra població atenem des de 12. Fins ara teníem de 12 a 21, ara també hem ampliat i intentem fer un continu en aquest tractament i ampliem fins a 30 anys, però la major part dels casos que ens arriben són pel tema d'ús problemàtic, no tant
D'acord.
per un tema de trastorn addictiu.
D'acord. Seria un ús problemàtic de pantalles més que d'addicció
Sí,
a joc en línia. Seria això. Llavors,
exacte.
amb això que em comentes, Gemma, possiblement encara estem a temps d'educar les escoles sobre l'ús del mòbil, bàsicament perquè trobo que seria un dels punts claus, no? Educació, donar armes, eines, per saber com utilitzar tots aquests aparells, que són part de la vida diària, bàsicament. És una qüestió que utilitzarem sí o sí.
Sí, i tant. O sigui, pensem nosaltres que el que és més important és fer un bon ús, no?
Sí.
De les pantalles, evidentment. Totes les eines digitals són útils i són importants en la vida diària, no? I tal com està organitzada la nostra societat. El que és important és fer un bon ús i d'alguna manera fer un acompanyament, no?, amb aquest entorn digital, perquè això sigui una cosa positiva, no? A nivell de les escoles ja estem veient canvis. I aquests canvis han de ser també a nivell de la societat en general, no? Tant de les administracions públiques com per impulsar actuacions més de sensibilització, no? Adreçades sobretot a menors, a famílies i a professionals dintre de l'entorn digital. Educatives també, no? Una part per promoure l'alfabetització digital, que és important, i per altra part per també promoure altres activitats fora de l'entorn digital, no? A nivell sanitari també, perquè és important tindre mesures de detecció precoç i establir serveis de tractament especialitzats amb les addiccions i amb les patologies associades, que veiem molta patologia dual, i evidentment una formació continuada, no?, tant dels professionals que treballen amb menors com amb les famílies, perquè la família també és un punt clau, no?, en tot en aquesta situació.
Suposo que, més que punt clau, suposo que és la porta a intentar o a detectar aquest problema i ajudar al jove, no?, quan es detecta en aquest tipus de situacions.
I tant, és molt important entendre que la família, diguéssim, és el factor principal, no?, de la prevenció en totes les actuacions, però també amb el tema de l'entorn digital. I molt important entendre que, d'alguna manera, hem d'anar introduint, no?, els mòbils o les pantalles en els menors o adolescents a mesura que vagin, d'una forma gradual, d'una forma acompanyada, i a mesura que veiem que aquestes persones, diguéssim, estan preparades, no?, a nivell de desenvolupament cognitiu i personal com per fer un bon ús de les pantalles, no?
Doncs Emma García, psicòloga i cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del Centre Espot. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a tu.
Un
Bon
plaer.
dia.
Bon dia. I de seguida parlem d'història aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous